Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Ni vaga de taxistes, ni de treballadors del metro, ni manifestacions polítiques aprofitant el major parador internacional de Barcelona. El Mobile gaudeix d'una inusitada tranquil·litat després de superar el sot de la pandèmia. Sense sobresalts ni conflicte social que posi en perill la mobilitat dels assistents, l'esdeveniment avança cap a una plàcida celebració sense sobresalts des d'avui dilluns fins al dijous 29 de febrer. El conseller delegat del GSMA, John Hoffman, atribueix l'escenari favorable que envolta el Congrés al contracte signat, per exemple, amb les administracions locals sense data de caducitat. Els acords aconseguits a més llarg termini ajuden a donar estabilitat, fent referència explícita a la Fira de Barcelona, al govern central, a la Generalitat i també als ajuntaments de Barcelona i l'Hospitalet. De ser un punt de trobada entre fabricants i operadors de telecomunicacions, ha passat a ser el principal network de la tecnologia i els negocis digitals. Fins i tot hi ha qui augura que en una o dues edicions els telèfons mòbils ja no seran l'epicentre d'aquesta trobada que es diu Mobile. Assistim primer la fila a aquesta revolució ha estat i es continuarà sent un regal per la ciutat de Barcelona. No és exagerat dir que sense Mobile Congress l'àrea de Barcelona i l'àrea metropolitana també no s'hagués convertit en un dels principals hubs digitals d'Europa i jo diria que pràcticament del planeta. Acumulem talent que accedeix a llocs de treball de qualitat i que generen oportunitats per al sorgiment de companyies start-up que en molts casos han passat a ser unicorns. Aquest ecosistema s'alimenta de la Mobile Congress i el seu torn també l'alimenta. Benvinguda, doncs, una nova edició del Mobile. Arriba ja als 18 anys, és dir, la majoria d'edat, amb un canvi de model, deixant la telefonia mòbil i donant pas a totes les tecnologies lligades a la nova mobilitat. Bona tarda, sóc Carlos Losada, com cada dia a aquesta hora, avui en companyia de la Yolanda Bernal. Bona tarda, Yolanda.
Què tal, Carles? Bona tarda.
Repassarem notícies d'actualitat d'aquest matí a Catalunya i Andorra. Titulars d'última hora, Yolanda.
Doncs mira, més del 24% de catalans es troben en risc de pobresa o exclusió, segons una enquesta de l'IDESCAT. És la dada més baixa des de l'inici de la pandèmia. L'enquesta també revela que les persones que diuen que no poden mantenir la casa a una temperatura adequada s'ha duplicat en només 3 anys, fins al 20%. I a Girona, els Mossos d'Esquadra han detingut a 3 homes que intentaven comprar en un establiment amb targetes fraudulentes. Les portaven en format digital dins dels mòbils. L'avís el va donar al centre comercial. Aquestes persones intentaven fer operacions per un valor superior als 3.000 euros. A Tarragona, els pescadors s'assumen a les reivindicacions dels pagesos i fan avui una jornada de vaga. Protesten per les dificultats que tenen per tirar endavant la seva activitat, l'accés de burocràcia i també les polítiques de la Unió Europea. Secunden la vaga les confraries de Torredembarra, Cambrils i també les cases d'Alcanar. I els empresaris d'arròs es proposen instal·lar una gran dessaladora a la zona de l'antiga depuradora de marís, que això hauria de donar servei a totes les empreses i es planteja com a sortida global per al municipi. Va més enllà de poder omplir piscines perquè només suposen poc més del 2% del consum d'un establiment turístic. El govern ha convocat ajuts de 48 milions d'euros per al pagament de lloguer, ajudes dirigides a la gent jove, menors de 35 anys i gent gran, majors de 65. Es tracta de persones que no estan en risc d'exclusió però que necessiten una petita ajuda. Oscil·len entre els 20 euros al mes i els 250 com a màxim. I a Barcelona, el districte de Ciutat Vella canvia l'horari i els espais de càrrega i descàrrega al barri Gòtic i al casc antic. Amb el nou horari, les furgonetes destinades als comerços frescos ocuparan la franja de matí i a la tarda serà per la resta d'establiments. El nou horari començarà a funcionar al juny després del procés de licitació de les obres tècniques.
Gràcies, Yolanda. Són notícies d'una setmana que la iniciem doncs, amb la idea de que no s'esperen grans canvis, no hi haurà gran temporal de pluja que ens porti doncs, la solució a la sequera que tenim des de fa no mesos, sinó anys, però pràcticament cada dia hi haurà algun fenomen del temps a destacar. Per exemple, ventades, nevades, calamarsades, com el cap de setmana, o Malabar, tot plegat, arriba després d'un cap de setmana en què les calamarsades han guanyat protagonisme, sobretot dissabte tarda a l'autopista B7 a les comarques de Girona, deixant molts cotxes atrapats a les carreteres, temperatures hivernals. Parlant de carreteres, com està la xarxa viària a hores d'ara? Mireia Camats, bona tarda.
Hola, bona tarda. En general, domina la fluïdes la xarxa viària catalana. De destacar-vos que el Nacional 230 està tallada a Torrefarrera en tots dos sentits. Per un accident es fan desviaments per l'autovia 2. Per tant, demanem extremar la prudència en aquest tram. La C-16 també està tallada vagant tots dos sentits per un altre accident. Això provoca retencions en tots dos sentits. A l'eix transversal, la C-25, hi ha un carril tallat a Gurb en sentit Lleida per un camió avariat i això alenteix la marxa en aquest tram. La C-17 va carregada amb intensitat a l'altura de la Garriga en sentit Vic per obres. També destacar-vos que l'autovia 2 hi ha intensitat al llarg de mig quilòmetre a Sant Joan d'Espí en sentit Barcelona per un vehicle avariat que ocupa el voral, per tant, precaució. I a la ronda litoral de Barcelona, a la B10, hi ha retencions a la zona de la Barceloneta en sentit Llobregat. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
4 minuts i 2:15, el Mobile ja està en marxa al recinte final de Gran Via amb la perspectiva d'arribar quasi bé als 100.000 assistents entre avui i dijous en una edició en la que el sector de la telefonia mòbil dona pas a la intel·ligència artificial, el 6G o la robòtica com a grans protagonistes. Els participants al certamen provenen de més de 200 països que han anat arribant a Barcelona durant el cap de setmana. En aquest sentit, la bona notícia és que s'ha recuperat, per exemple, els congressistes asiàtics molt importants en un esdeveniment com aquest i que s'havien perdut arran de la pandèmia. Els organitzadors de la fira més important del món del sector del mòbil creuen que es pot superar l'impacte econòmic de l'any passat i arribar als 460 milions d'euros. El Saló és el gran aparador no només de la telefonia mòbil, sinó de totes les tecnologies lligades a la mobilitat. La gran estrella de ser la intel·ligència artificial, com està comprovant aquest matí la Mar Puerto. Molt bona tarda, Mar.
Molt bona tarda, Carlos. Doncs, com comentaves, en aquesta edició el mòbil ha cedit el protagonisme ni més ni menys que les aplicacions d'intel·ligència artificial, el 5G o la robòtica, i en aquest cas de la mà d'un robot humà capaç de fer qualsevol cosa. Gesticula i somriu amb total normalitat i criden especialment l'atenció als seus ulls, els mou igual que els humans i es comunica amb qualsevol de nosaltres, respon preguntes i les seves funcions poden arribar a ser molt diverses. Per exemple, una de les raons per les quals està fet és per tenir cura de les persones grans. Ens ho ha explicat el Carlo, el director de ventes.
Este es un prototipo que es como un dron, no necesita impulso para elevarse, o sea, para volar. Es como, bueno, como se utiliza como un taxi y está conectado a la inteligencia artificial y al networking. Bueno, alcanza los 3.000 kilómetros por hora y no necesita que nadie vuele con él.
O sea, no tienes que manejarlo, no tienes que conducirlo, va solo, ¿no?
Exacto.
Va solo. Y va con gafas de realidad virtual.
Exactamente.
¿No? También con un mando, ¿no?
Sí.
¿Se espera que haya a partir de ahora más?
Están trabajando en ello. De momento es eso, es un prototipo, pero va avanzando.
Bueno, en aquest cas es tractava del cotxe volador del que anàvem a parlar en aquests moments. És veritat que hem vist novetats també en el món del motor. Hem vist vehicles de càrrega ràpida de la mà de Xiaomi, per exemple, amb càrregues de 15 minuts. I en aquest cas, que és l'àudio que hem sentit, és el cotxe que és com un helicòpter així a la vista, no? És com un dron, un cotxe que vola a través d'intel·ligència artificial mitjançant unes ulleres de realitat virtual i que la persona que el va dins doncs l'acaba conduint amb aquestes ulleres i a través d'un mando. Això sí, de moment hem de dir que això que ens explicaven, aquest cotxe volador, encara està en fase de prova.
No l'has provat, no, doncs, Mar, el
encara,
cotxe volador?
Encara no l'hem pogut provar.
Doncs encara queda temps una bona estoneta, fins a les 3, pots provar el cotxe volador i ens ho expliques després l'experiència viscuda volant amb aquest
Perfecte.
Cotxe, Doncs vinga, que vagi molt bé el mobile,
Gràcies, fins ara.
Molt bé, gràcies a la Mar i amb el mobile al 100%, com hem pogut comprovar, doncs hotels, apartaments, restaurants, bars i locals d'oci nocturn van també plens de gom a gom. El sector preveu 60 milions d'euros de facturació, ja que de mitjana els assistents a l'esdeveniment tecnològic es gastaran uns 1.000 euros per càpida. Pablo Sánchez, els números d'aquest mobile són autènticament de rècord, oi?
Es preveu que més de 2.400 expositors i més de 88.000 persones assisteixin a aquesta edició del Mobile World Congress, uns números que milloren les xifres de les dues edicions anteriors que van estar marcades per la pandèmia. Joaquim Boadas, secretari general de FECASERM, la patronal catalana que representa el sector de l'hostaleria i l'oci nocturn, afirma que la bona qualitat de la gastronomia i l'àmbit nocturn català de Barcelona són claus perquè la ciutat pugui acollir el mobile.
Esto hace que Barcelona sea un enclave ideal para acoger un congreso de este tipo, porque evidentemente esto supone un atractivo más, un aliciente más para esos asistentes que vienen al mobile. Y que si Barcelona no tuviera esta oferta de calidad variada, gastronómica, nocturna, evidentemente no sería tan atractivo para los asistentes y entiendo que el Mobile terminaría pues marchando de Barcelona.
Boadas també ha destacat el bon moment en el que arriba el Mobile. Doncs gener i febrer són els mesos on els sectors de l'hostaleria i de l'oci nocturn facturen menys diners.
Entre setmana y en mes de febrero que tengas un impacto económico tan importante como este, que los locales entre semana estarían cerrados o algunos ni abrirían, y por tanto que los veas ahora llenos y pues sin posibilidad de reservar porque están sold out, pues evidentemente esto es algo muy importante a nivel de lo que provoca el Mobile para los diferentes sectores económicos de la ciudad, ¿no?
Amb l'esperança que els pròxims anys el Mobile recuperi les xifres que registrava abans de la pandèmia, Barcelona es consolida un any més com un centre líder de la tecnologia mundial.
Gràcies, Pablo. El Mobile i el seu entorn és la cara positiva de l'actualitat d'aquest dilluns. La negativa ens situa lluny de Barcelona, lluny d'Espanya, a Ucraïna concretament, on la invasió de Rússia arriba ja als 2 anys. Les perspectives, lamentablement, no són optimistes, com sol passar quan un conflicte com aquest arriba a enquistar-se. Avui, a Renan Cope Catalunya i Andorra, ens ha visitat la Uiliana, que viu molt de prop aquesta invasió del seu país i ha explicat a la Yolanda Canales què fa des de Catalunya per fer costat als seus compatriotes.
Compatriotes que ho estan passant molt malament. La Uliana ha explicat que alguns dels seus amics estan morts i altres estan lluitant al front, com a Bakhmut, ciutat de la que només queda el nom perquè no hi ha res, només gent gran que no pot moure's. Els amics li expliquen que és un infern la situació, però que lluiten pel futur dels seus fills.
Esta persona estava herida, su hermana también estava herida moltíssim más veces y dice que tengo que ir porque tengo que por futuro de nuestros hijos. La persona que tiene 41 años y dice que estoy súper cansado, súper agotado, pero es que no podemos porque hay mucha gente muerta de nuestros amigos.
La situació és molt desesperada, diu Luliana, i falta de tot. Medicaments pels hospitals, aliments i fins i tot bolquers per adults, no només per a ferits o malalts, sinó també per als propis soldats que no tenen temps a parar.
Farmàcia, medicamentos, és lo primero para hospitales de campaña.
Sí.
Muchísimo pañales adultos, que nos falta muchísimo. Mucha gente me pregunta, ¿para qué necesitas pañales adultos? Y digo, hasta gente que está en hospitales, que está herido o que está medio vivo, necesito poner, o para los soldados, porque ellos, cuando no tienen tiempo, tienen que poner...
Sí, sí.
I estar així.
Luliana diu que al principi arribava molta ajuda humanitària, però ara la situació ha canviat. Deixa clar que la guerra existeix, encara que ningú no en parli.
Porque, claro, desde el principio hemos tenido muchísimo, pero muchísima ayuda humanitaria, logística y todo. Ahora casi no hay nada. Pide ayuda porque parece que todo el mundo han olvidado. Ya lo sé que he pasado 2 años, mucha gente está cansada de esta situación. Entiendo perfectamente que hay más problemas, pero la guerra no se ha acabado.
Amb tot, no és fàcil, reconeix Luliana, fer arribar l'ajuda humanitària. S'ha de fer per la frontera amb Polònia, que està bloquejada, i a partir d'allà distribuir-la on es necessiti.
I qui sap moltes coses d'Ucraïna és el Yuri, que és capellà de la parròquia de Santa Mònica de Barcelona, on es reuneix habitualment la comunitat ucraïnesa a la ciutat comtal. Yuri, molt bona tarda.
Bona tarda.
Explica'ns una mica com estan els ànims dels teus compatriotes després de 2 anys d'invasió russa.
Bueno, la situació encara és molt difícil i continuem, clar, des d'aquí ajudant Ucraïna, però jo crec que de l'ànim, encara que és difícil, però intentem de tenir un ànim molt fort per poder continuar a fer les coses des d'aquí.
Clar. Yuri, tu que estàs en contacte amb el teu país, està sent un hivern molt dur pels teus compatriotes, parles sovint amb ells, com ho estan suportant? Perquè allà les temperatures són baixíssimes, no són com aquí a Espanya.
Bueno, clar, aquest hivern és una mica dur, com sempre, els hiverns sempre temperatures baixen menys 0, a vegades arriben menys 20, menys 25, i és difícil, clar. Però des d'aquí també hem fet un projecte que vam ajudar els d'Ucraïna per passar una mica hivern una mica més millor. I ens hi vam enviar unes bosses de calor i sempre enviem algunes coses perquè puguin suportar el fred que n'hi ha allà. Encara, clar, no tenen altres possibilitats.
Clar,
no? Hem de passar amb això, i nosaltres, des de la nostra part, podem i hem de fer tot el possible per ajudar els altres.
A banda d'això que ens comentaves ara, d'aquest projecte, a dia d'avui, què els hi fa falta als ucraïnesos pensant, doncs això, en el dia a dia, amb el sobreviure a la invasió russa?
Moltes vegades els hi falten coses bàsiques, no? I comencem des de menjar, també les coses bàsiques de la medicina, que sobretot de la medicina tàctica, pels qui estan més a prop al front, i també les coses per recuperar les seves cases, no? A vegades que estan molt destruïdes. Bueno, hi ha moltíssimes coses, no? Que clar. Això, jo crec que sempre hem de dir que ho comencem des de baix, des de lo més important per sobreviure uns minuts, uns segons, és la medicina tàctica, després medicina bàsica, després el de menjar, i continuem fins a on podem arribar.
Yuri, jo tinc entès que tu vas anar al front de guerra quan va començar tot, vas fer-ho amb un grup de metges, veritat? És així, no? Com va anar l'experiència? Suposo que va ser molt dura, no? Quant temps vas estar-hi?
Bueno, jo sempre dic que l'experiència és diferent del que tenim aquí. Sí que és dura, sí, però no sé fins a quin moment podem dir dura per mi o què ha passat. Ja he estat dues vegades en front. La primera vegada, l'any 22, he estat 8 mesos, però també s'ha de dir que la guerra es va començar el 2014, i jo, durant aquests anys, els últims, llavors estava també moltes vegades al front. Però des dels dos últims anys, llavors estava la primera vegada 8 mesos, i la segona vegada, que va ser el 2023, el juny, de 2023 fins a l'octubre el mateix any. I el que feia allà és treballava amb un equip dels sanitaris, amb un equip dels metges, i van portar els ferits i els morts des de primera línia del combat, no? Des del camp del combat, i hem portat les persones allà en l'hospital de campanya.
La guerra, Yuri, tu saps bé, si has estat allà, significa, doncs, això, com tu deies, morts, ferits, i molts cops els metges amb els que tu vas anar, doncs, no poden fer res per salvar vides. En aquest sentit, la teva tasca pot ser espiritualment molt important, molt curadora, veritat, Yuri?
Sí, bueno, nosaltres vam tenir com una anècdota entre nosaltres, que vam dir que mai perdem amb el nostre equip, perquè tenim un capellà, no? I el que no podem fer amb les mans dels metges, amb el que sabem de la medicina, sempre l'última paraula és la nostra, no? Perquè jo, com sacerdot, li puc fer una pregària i ajudar la persona a passar al cel, no? Que el que diu en la pregària, i on demanem a Déu, que els àngels agafen la seva ànima i la porten cap al cel. I nosaltres creiem els que morten, també els que moren en combat, que donen la seva vida pels altres, que van al cel, bueno, el que intentem i el que preguem.
Clar. Yuri, tu quan va començar tot el conflicte, la teva parròquia, la de Santa Mònica, va ser, podríem dir, un punt de reunió de la comunitat ucraïnesa, encara ho és a les d'ara, i on es va centralitzar bona part dels ajuts que es van fer des de Barcelona i des de Catalunya. Encara continua sent així aquesta, la tasca de la teva parròquia, Yuri?
Sí, bueno, bàsicament és també perquè és la parròquia personal dels ucraïnesos a Barcelona, llavors hi ha de ser un punt de referència pels ucraïnesos, i sí que continuem. Mai hem deixat de fer les coses. Sempre continuem, sempre tenim projectes, sempre demanem a la gent que ens ajuda.
Molt bé.
I, bueno, continuem fer el que podem.
Molt bé, Yuri. Doncs aquí queda el teu missatge. La gent que vulgui fer costat a aquest poble castigat, que és el poble d'Ucraïna, doncs ja ho sap, pot anar a la parròquia de Santa Mònica i fer-vos costat amb les necessitats, que el Yuri, doncs, ho farà arribar, doncs, en bones mans, eh? Yuri, capellà de la parròquia de Santa Mònica, gràcies per estar amb nosaltres. Bona tarda, enhorabona per la teva tasca i moltíssima
gràcies.
Sort, eh?
Gràcies. Bona tarda. Gràcies. Loving who you are, she said, 'cause he made you perfect, babe.
Molt bé, deixem ja el tema d'Ucraïna, aquests dos anys d'invasió de Rússia, d'aquest país veí dels russos. Hem escoltat el Yuri, aquest mossèn de la parròquia de Santa Mònica, donant explicacions de com ho viuen ells, els ucranians que hi ha aquí a Catalunya. Arriba el moment de fer una petita aturada, seran dos minuts, publicitat, bones recomanacions, i després t'explicaré que Catalunya encapçala el trist rànquing de ser la comunitat amb més robatori de cable de coure, això sobretot al servei de Rodalies. La setmana passada vam tenir un bon exemple, en donem més detalls d'aquí un parell de minutets. No te'n vagis.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Hay una última hora, está ardiendo un edificio de 14 plantas en Valencia.
En la radio, todo pasa en COPE.
Son las fallecidas, algunas desaparecidas.
¿Y cómo ha sido ese momento del rescate de esas dos personas?
Y ellos estarían congelados.
Todavía están los bomberos echando agua.
Estoy a 100 metros de los dos edificios, 50, 60 personas, recogiendo la ropa que traen.
Julián es el conserje de la finca que se ha arrasado por el fuego aquí en Valencia.
O sea, tuviste que ir puerta a puerta, la gente no se había enterado de nada.
No, fue bajando, pero llegó un momento que había tanto humo,
Perdido su casa, sus recuerdos, sus pertenencias.
¿Qué se siente cuando se pierde todo?
¿Qué coge uno en ese instante de absoluta desesperación?
Nada, nada.
En la radio, todo pasa en COPE.
Todo pasa en COPE.
Madre mía, qué golpe. Parece que tu coche se ha peleado con una columna.
Con el seguro de coche de Línea Directa, no solo te ahorras una pasta, sino que además puedes escoger el taller que quieras aquí o en Chipiona. Y si eliges taller colaborador, también tienes coche de sustitución garantizado y servicio de recogida y entrega. Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de coche, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
En Carglass creemos que todos los parabrisas merecen una segunda oportunidad, incluso los irreparables. Por eso tenemos contenedores en todos nuestros talleres para que puedan ser reciclados y así darles una segunda vida.
Carglass cambia, Carglass repara.
Quiero explorar sin importarme cuando volver el exterior. Quiero formar parte de él.
Vale, bichito, nos vamos a Disneyland París.
Reserva durante Semana Mágica en Viajes El Corte Inglés sin gastos de cancelación. Precio de referencia 144 euros por persona y noche en el Disney Hotel Cheyenne con entradas incluidas. Plazas limitadas. Consulta condiciones. Ven a Disneyland París con Viajes El Corte Inglés volando con Iberia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Catalunya encapçala el trist rànquing de ser la comunitat amb més robatori de cable de coure. És per això que els Mossos han augmentat la pressió sobre la sustracció d'aquest material en diverses comarques, especialment a l'àrea metropolitana de Barcelona i al Camp de Tarragona. Tot això després d'una setmana passada marcada per les incidències rodalies per aquests furs. I és que el robatori de coure està molt relacionat amb el preu d'aquest metall, que va a l'alça i, per tant, té molta demanda. A més, el coure té una vida il·limitada i es pot reciclar fàcilment, com li han explicat Albert Màrtil.
Els ferrovellers de Catalunya estan avisats que últimament estan robant molt coure per a la seva venda. L'encarregat de Ferros Perich, David Perich, afirma que la seva empresa no compra un coure robat, però que d'altres sí que ho fan i per aquest motiu molta gent el roba. També destaca que el coure robat té un aspecte molt cridaner.
És molt llamatiu. És un coure que són unes tires molt gruixudes, amb molts de cables a dins de diferents colors. Normalment està cremat. Són mangueres més gruixudes i estan més plenes de coure.
Pel que fa als robatoris a Rodalies, l'Ivan García, propietari de Reciclaje SMI 2021, constata que el coure de les vies del tren està molt cotitzat. El seu preu se situa en uns 5,5 euros al quilo i és el més car del mercat, de manera que permet guanyar molts diners.
El coure de Rodalies pot ser el més caro que hi ha. Piensa que ese cable, a lo mejor, claro, cada 100 kilos de esos son 650 o 670 euros. 100 kilos hacen... Es cuatro cachos de cable, ¿sabes? Y en kilos se los traen en un mojón.
L'intrusisme laboral és creixent i normalment qui ven coure robat ho fa com a particular i porta rotlles de coure sencer.
Mentrestant, la Policia Nacional ha detingut a Barcelona i a Gavà una parella que venia il·legalment medicaments a tot el món i ho feia per internet. Els dos espavilats tenien un laboratori clandestí on preparaven milers de dosis. I Carregas, com s'ho feien?
Doncs ho preparaven tot en el seu laboratori, ubicat a Barcelona, on hi fabricaven centenars de productes no autoritzats a Espanya, i altres que, tot i estar autoritzats, només es podien distribuir sota prescripció mèdica. Les investigacions han demostrat que els autors feien transaccions a països com Mèxic, on van arribar a facturar 72.000 dòlars.
Ana Curiel, portaveu de la Policia Nacional, explica com ha estat el registre.
Los registros han permitido intervenir más de 6.500 dosis, así como maquinaria y material necesario para su elaboración. El producto resultante era un medicamento con el principio activo de dutasterida, que prometía evitar la caída capilar, aunque en realidad era indicado para tratar la próstata.
La investigació es va iniciar arran d'una alerta de l'Administració d'Aliments i Medicaments estatudinenca, que donava a conèixer l'existència d'una xarxa gestionada des d'Espanya, que distribuïa medicaments il·legals a nivell mundial. Els experts en ciberdelinqüència van detectar que els responsables dels enviaments comptaven amb tres pàgines web. L'operació va concloure amb el bloqueig dels comptes bancaris dels detinguts, als quals se'ls ha imputat de delictes relacionats contra la salut pública.
I aquest dilluns, a COPE Catalunya i Andorra, ens preguntem si hem d'aprendre a conviure amb els drons. I és que aquests aparells voladors, per control remot, fa temps que han deixat de ser joguines i s'han convertit en elements que les empreses emergents han de tenir molt en compte. I no només les empreses, sinó que bombers, Policia Nacional, Guàrdia Civil i Mossos ja tenen a ple rendiment divisions de drons. Ho hem vist, per exemple, a l'incendi recent de València i en l'esfondrament d'un edifici a Badalona. Des del sector dels drons, ens expliquen que han nascut per transformar la vida quotidiana. I ens preguntem, això és així? Doncs mireu, a RENCOPE Catalunya i Andorra hem escoltat l'alumne d'una escola que ensenya a pilotar drons, una professió de futur. Veritat, Sergi Torr?
Doncs així és una gran alternativa amb llocs de treball estable i una remuneració alta. Segons dades d'ADECO, els sous oscil·len entre els 3.500 i els 9.000 euros mensuals a causa de l'alta demanda laboral. Segons la Comissió Europea, aquesta indústria de pilots de dron generarà 150.000 llocs de treball a la Unió Europea fins l'any 2050. A Herrera, en COPE Catalunya i Andorra, Miguel Ángel Burgos ens ha explicat que estudia hores d'ara ser pilot de dron a una escola de Granollers atreta per aquesta demanda laboral.
Pues principalmente porque veo que es una profesión de futuro y a nivel tecnológico creo que es una cosa bastante llamativa de cara a nuevas profesiones que pueden salir. Y ha sido un poco lanzarme para hacer una formación un poco más profesional y meterme un poco en el mercado laboral.
Els salaris depenen de l'experiència i les habilitats dels pilots. Així, un professional amb una experiència de menys de 2 anys guanya 3.500 euros al mes, que puja a 4.500 amb una experiència entre 2 i 5 anys. Recordem que el salari mitjà a Espanya és de 1.800 euros al mes, per tant, molt superior per a un pilot de drons. Ara bé, primer s'ha d'invertir en formació, exàmens de teoria i pràctica i uns diners a pagar. Miguel Ángel Burgos ens explica el cost.
Depende un poco del centro, ¿no? Pero rondará entre unos 400, 600 euros lo que es la parte inicial, ¿vale? Y luego a nivel un poco meterte en la zona tuya de formación que quieres para el desarrollo profesional, pues las formaciones a lo mejor son un poco más caras, ¿no? 1.000 y pico, 2.000 euros.
I és que un pilot de dron en bala per tot, des de rescatar nàufrags fins a erradicar plagues, salvament marítim, extinció d'incendis, com han pogut veure el pavorós incendi de València, vigilància perimetral, una feina en molt de futur.
I qui ens pot parlar molt i molt bé de drons és l'Òscar, que és un tècnic policial i director també d'operacions de la Drove of Town, especialitzat en la formació de Mossos, Policia Nacional i Guàrdia Civil sobre aquesta qüestió, sobre els drons. Òscar, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, comenta un poco a nuestra audiencia qué tipo de drones, por ejemplo, aquí en Cataluña utilizan los Mossos y también la Policía en general, tanto Policía Nacional como Guàrdia Civil. ¿Hay unos drones específicos?
Sí, todos los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado utilizan un sistema, bueno, un tipo de drones muy muy específico, basado en básicamente en todas las actividades policiales que conllevan, ¿no? Uh-huh. Diferentes marcas, diferentes modelos, por temas de privacidad y por temas de no explicar todos los modelos que utilizamos, sí. Pues nos basamos en siempre en la última tecnología para poder ofrecer la mejor respuesta delante de cualquier situación.
Óscar, este tipo de drones de los que nos hablas, ¿para qué son útiles? Porque, por ejemplo, estos drones no se pueden utilizar por las buenas, ¿no? Supongo que ¿qué tipo de trabajos hacen habitualmente?
Mira, todos los drones de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado van desde un patrullaje y una prevención por la seguridad de la ciudadanía, desde tipos de vuelo para investigación, para diferentes ámbitos, para control de tráfico, para control de masas,
Es decir, tienen una versatilidad muy 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 amplia a día de hoy.
Me imagino que ya se han utilizado para operativos muy importantes. Por ejemplo, ahora con el reciente caso del incendio de Valencia, ¿se han utilizado drones para hacer inspecciones de cómo estaba el edificio y alguna cuestión más? ¿Tú sabes?
Sí, nos consta que se utilizaron drones pues para hacer la evaluación de riesgo y poder informar sobre todo pues todo al cuerpo de bomberos y a todas las unidades policiales que se desplazaron hasta el sitio, y los drones pues pudieron aportar una visión totalmente diferente, y sobre todo pues poder estar informando de toda la desgracia que ocurrió en Valencia.
Sí, sí, sí. También se utilizaron recientemente, creo entendido, en Badalona, en esos edificios que también se hundieron de forma dramática en algunas, hace unas cuantas semanas tan solo. Me imagino, Oscar, que también hay unas unidades especiales de agentes preparados para utilizar estos drones. ¿Tienen unos entrenamientos especiales, específicos, estos agentes, Oscar?
Sí, todos los policías y responsables de unidades están en una constante formación pues para poder atender cualquier vicisitud, cualquier problema, cualquier catástrofe, y saber utilizar los drones pues en situaciones muy extremas, y sobre todo cuando tenemos que enviar una información muy muy específica. Es un entrenamiento que es diario. Y es un entrenamiento que no dejamos de hacer porque nunca sabemos la magnitud de la operación que nos podemos encontrar.
Sin entrar en detalles concretos, son unos entrenamientos muy, en fin, muy complicados, muy difíciles, muy muy densos.
Bueno, los entrenamientos se basan desde vuelos diurnos, vuelos nocturnos, vuelos con altos vientos, vuelos con lluvia, vuelos... No tenemos una barrera. Sí que es cierto que a día de hoy, excepto el viento, cuando tenemos vientos muy fuertes, es uno de nuestros, dijéramos, problemáticos. Pero hoy en día ni con lluvia ni con viento moderado nos impide realizar ninguna función.
Trabajo. Y supongo que también estas divisiones de drones que tienen los cuerpos de seguridad dispondrán también de sistemas antidrones, ¿no? Para evitar pues bueno que sean atacados, ¿no?
Bueno, más que ser atacados, es decir, los sistemas que se utilizan para detección de drones a día de hoy, pues nos permiten mantener una seguridad aérea en diferentes ámbitos, ambientes, espacios, y también nos permite no solo detectar el dron, sino detectar dónde está la persona, para que de esta manera pues podamos garantizar la seguridad de cualquier ámbito,
claro,
a nivel de la ciudadanía, a nivel de aeropuertos, a nivel de muchos sitios.
Se han convertido en una herramienta imprescindible, ¿no? Ya para eso, para policías, para gente, para bomberos.
Hoy en día es una herramienta que todas las unidades de drones se están realizando diariamente. Es decir, es una herramienta que cada día va evolucionando más, cada día tenemos más autonomía de vuelo, que eso también es un factor pues que influye, y cada día el dron está aportando más información y más conocimiento a todo el ámbito policial.
¿Qué autonomía tienen los drones, o dependerá del tamaño y de su composición interna?
Hoy en día tenemos drones que nos están ofreciendo pues hasta 40, 45 minutos de vuelo, 50 minutos, dependiendo también del día, de la presión atmosférica, dependemos de ese factor meteorológico que nos influye. Y luego tenemos otro sistema de drones, o aeronaves no tripuladas, que serían las alas fijas, pues que ya nos están aportando pues vuelos hasta 35 kilómetros de distancia.
Caramba.
Y una autonomía de 2 horas, 2 horas y media de vuelo.
Bueno, muy bien, pues hemos conocido más cosas de los drones en esta cuestión referidas al ámbito de la seguridad, tanto policial como de emergencias. Lo hemos hecho con Óscar, que es técnico policial en esta especialidad de drones, y también director de operaciones de Drone of Town. Óscar, gracias por atendernos. Buenas tardes. Si esto es otra cosa,
Carlos. Venga, hasta luego.
Dos Doncs deixem ben aparcadet el dron i ara t'explicaré una bona notícia, sobretot pels que pateixen migranyes. Acaba d'arribar a Espanya el primer i únic medicament al món per prevenir i tractar les crisis d'aquesta patologia. Maria Rueda, explica'ns.
La migranya és una afecció neurològica que afecta el 12% de la població, destacant el sexe femení en les xifres. Per tractar l'enfermetat, Vidura és un medicament que acaba d'arribar a Espanya per proporcionar l'absència del dolor a les dues hores d'haver-ho pres i amb alivi sostingut de fins a 48 hores. Patricia Pozo, neuròloga a l'Hospital Vall d'Hebron, explica que aquest revolucionarà i canviarà molt la manera d'explicar i de tractar la malaltia.
Amb aquest nou medicament hem trobat que, de fet, es va descobrir així, que quan tu el prens per l'atac, sí, no empitjores, encara que tinguis molts atacs al mes, no empitjores la freqüència d'atacs. És a dir, no tan sols no l'empitjores, sinó que millora.
D'aquesta manera, la neuròloga explica que es podria utilitzar pels atacs, però que si s'utilitza freqüentment, es pot començar a controlar la malaltia amb una reducció en la freqüència. Tot i això, el nou medicament ha d'estar prèviament receptat per un metge i és per gent que pateix un gran nombre de migranyes al mes. De totes maneres, es pot comprar a la farmàcia pagant el 100% del producte.
Us oferim ara la notícia Càritas del dia.
Càritas dona suport a les famílies i als infants per tal que puguin atendre les seves necessitats des d'una visió integral i amb una dimensió comunitària. Els pares i mares necessiten recursos, suport i temps per cuidar de manera íntegra la família. Per això ens hi dediquem de manera especial. Des d'aquest punt de vista, tenim serveis orientats a oferir una atenció integral a les famílies que els permeti superar les causes de la seva situació i atendre les necessitats específiques que tenen. Cuidem de manera especial els infants, adolescents i joves, amb qui treballem de manera preventiva per tal d'evitar situacions de risc.
Si voleu col·laborar, truqueu al 93 11 27 010. Contacteu al web caritas.barcelona. Atenció al donant @caritas.barcelona.
Albert Díaz, benvingut, bona tarda.
El Carlos Osada, ben trobat, bona tarda a tothom.
3 i 5, Esports sí. Cope, avui juga el Girona.
Avui juga el Girona contra el Rayo Vallecano per tancar jornada primera a les 9 de la nit. I serem a Montilivi. El Barça està molt pendent d'aquest partit perquè sap vostè que el Barça, que ha sumat en Lliga 13 dels últims 15 punts, ha agafat la segona posició, però si avui empata o guanya el Girona, recuperarà aquesta posició, però la lluita i la batalla esportiva del Girona és respecte al cinquè, que és l'Atlètic Club, que ha perdut a camp del Betis, amb la qual cosa avui, si el Girona guanya, torna a guanyar després de tres partits, situarà 10 punts sobre el cinquè, el primer equip fora de les posicions de Lliga de Campions. Parlem del Barça, hi ha Lliga o no hi ha Lliga? A veure què passa. El partit del Girona l'analitzem, i a la segona part l'Espanyol, que ha tornat a zona d'ascens directe, amb una remuntada històrica. Ah, i han presentat Ricky Rubio. Avui sentirem Ricky Rubio parlant, entre altres coses, de la salut mental, que sap vostè que es parla poc de la salut mental entre els esportistes d'elit, i ell és un clar exemple.
D'acord, menús 5 estrelles avui a partir de les 3 i 5 a Esports Cope. Que vagi bé, Albert.
Bon gràcies, Bossada, que vagi bé.
I també el menú que està acabant de cuinar la Montserrat és de 5 estrelles, eh? Això és la linterna Cope Catalunya i Andorra, que té els seus platets ben a punt. Aviam, primer tastet, quin serà?
Doncs mira, parlarem de, malauradament, del recordatori, sí, del segon aniversari de la guerra a Ucraïna, i avui volem saber què va passar amb el Gabriel, aquest senyor de Catalunya que va acollir a casa seva nens d'Ucraïna, i volem parlar amb ell què ha passat després d'aquests 2 anys i si encara té acull aquests nens ucraïnesos. Mm-hmm. I també parlarem d'això que s'ha estat parlant fa un moment, dels drons, i parlarem concretament d'un professor de l'Escola de Pilots de Drons que està a Granollers. Ens explicarà una mica què cal, si val molt car, ja saps, jo sempre pregunto si vale mucho, quin perfil s'ha de tenir.
És una bona inversió.
És car, eh? Tenir un dron és car, però bueno, d'això i molt més.
I saber-lo pilotar també, eh?
Efectivament.
Més cosetes a partir de les 7 en punt de la tarda. Cuida la garganta, cuida la gola, Montserrat.
Sí, sí, el cuidaré, ara faré gàrgares.
En necessitem, eh?
Envia-me a fer gàrgares.
En necessitem a fer la... a l'interna. Jo també, jo, que et cuidi la garganta. Gràcies. Que vagi bé el programa. Nosaltres tornarem demà amb més notícies de Catalunya i Andorra. Ara continua la informació. Pilar García Muñiz ens segueix explicant tot el que t'interessa. Que vagi bé. Bona tarda.